Aquests dies estem parlant, evidentment, de la guerra que hi ha a Ucraïna. És un tema que ens preocupa a tots els adults, però que també afecta els nostres fills i filles, els més petits de la casa, petits i no tan petits, i els nostres joves, evidentment, senten les notícies, senten converses, potser n'han parlat a l'escola. És un tema que, a vegades, als pares ens pot ser dificultós d'encarar o d'explicar i d'intentar, no? Com expliques una guerra a un infant quan com a adult ja tampoc ni la voldries ni l'entens molt sovint, no? Avui volem parlar amb la Maria Àngels Domínguez. Ella és psiquiatra infantil i coordinadora del CESMIC a la Garrotxa. Maria Àngels, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Amb la Maria Àngels volem conversar una mica sobre aquest tema. Maria Àngels, els pares, mares, ens preocupa una mica com parlar, com explicar una guerra com el que està passant aquí molt a prop de casa nostra, a Ucraïna, als nostres fills, perquè els afecta, no? És a dir, encara que no en parlem, els afecta tot plegat, no, Maria Àngels?
Sí, sí, evidentment, encara que no parlem, perquè potser directament no parlem a casa, però sí que hi ha unes notícies, hi ha unes converses que poden ells sentir, hi ha una escola que probablement un altre nen sí que n'han parlat a casa o ha sentit alguna cosa i a l'hora del pati o en un moment poden dir, no? Que llavors ells van agafant informació de diferents llocs i si no en parlem a casa, ells es fa la seva idea. Uh-huh. Clar, amb la qual cosa, que per molt que vulguem protegir-los, no?, d'una informació o d'uns fets, no es pot, perquè ells estan en altres ambients, en altres persones, i acaben sabent o tenint informació, eh? És complicat, això, sí.
Clar, no tots els nens ho expressen a casa, és a dir, hi ha nens que pregunten directament, no, he sentit això o això què vol dir, o aquesta paraula. A vegades hi ha nens i nenes que potser no fan aquest comentari, no? Com sabem o com estirem una mica el fil per saber què passa pel seu cap? Perquè entenc que la seva visió és molt diferent a la nostra.
Sí, la seva visió pot ser totalment diferent a la que podem tenir cada un de nosaltres. Llavors, clar, un nen que expressa, que demana, no?, que pregunta directament, és fàcil, perquè tens una pregunta directa, intenta donar una resposta concreta, senzilla, a la pregunta. I els nens que no demanen, a vegades és nosaltres obrir el tema, no? Saps, has sentit, potser, no? Així és com amb interrogants i a veure si ell s'enganxa, no? I a vegades ho veiem amb canvis de conducta, estan més neguitosos, estan més sensibles, ploren per coses que habitualment no ploren, poden dormir pitjor, val? I són com trets o signes indirectes que, si estem una mica al cas, podem atribuir, no?, a situacions externes, no? I potser aquí és l'altra manera que tenen ells, no?, de no dir directament, però indirectament ens estan dient, no?, que alguna cosa els està passant.
Sovint, bé, la incertesa ens costa molt de gestionar a tots, no? I davant de certes preguntes que no tens resposta, perquè no les sabem, no? Com és millor que les encarem amb els nostres fills i filles?
Jo crec que davant de preguntes que no sabem, és millor dir-los directament, mira, jo això no ho sé. Perquè si intentem buscar una explicació que nosaltres mateixos entenem, els embolicarem molt més, perquè imagina't, no? Si jo intento donar una explicació molt complicada, una cosa que ni sé, doncs ells es queden també, no?, com molt més confosos. Crec que hem de ser molt clars i molt directes amb ells, i si una pregunta que ens diuen no la sabem, poder-los dir tranquil·lament no la sabem. I llavors, paral·lelament, intentar buscar nosaltres en aquell moment o algun tipus d'informació i dir-li, mira, ara mateix no t'ho sé contestar, però no preocupis que això jo buscaré i t'explicaré, no? Vull dir, perquè tinguin també aquella seguretat, no?, de que potser en aquell moment tampoc tenim totes les respostes, però que farem el possible, no?, per poder, no?, contestar-los i bueno, resoldre-li els dubtes que ells puguin tenir.
Uh-huh. Una de les pors, perquè nens ho han expressat, no?, quan n'han parlat o n'han sentit a parlar o se n'ha parlat a casa, és, no?, sempre hi ha aquell paral·lelisme, no?, em passarà a mi, passarà aquí a casa. Com abordem aquesta conversa?
El que els podem dir és que per ara nosaltres estem segurs que aquí a casa ara com ara no passarà. Clar, la certesa absoluta no la tenim, no? Però sí que els hem de poder dir, mira, pensant en l'ara, ara estem aquí, ara estem tranquils, ara estem segurs, val? I amb això els hem de poder anclar a l'ara, perquè si anem angoixant-nos per coses que són possibles que passin en un futur, proper o no proper, ens oblidem de que ara estem bé, no? Jo crec que amb els nens és molt treballar des de l'ara, des de l'aquí, no? Mira ara com estem, mira que no, com estem nosaltres, com estàs tu a l'escola, no? I ajudar-los a que no estiguin tan pendents de si en un futur, no? Perquè, clar, la incertesa aquesta també la tenim nosaltres, no sabem què passarà, no? I si els acompanyem en el que, bueno, ara serem això, ells també amb això es tranquil·litzen, perquè els nens són molt també el dia a dia, saps? Vull dir, si els ajudem això, anclem-nos en l'ara, no? Ara estem així. i anar acompanyant, perquè això són notícies constants que anem rebent, no? I llavors amb això sí que podem fer un camí amb ells, no? I anar-los, doncs, bueno, acompanyant i anar escoltant. Jo penso que és molt important anar a escoltar el que ens demanen, les preguntes que tenen, i donar les respostes senzilles, concretes, i a vegades és el que dèiem abans. Si no ho sabem, també els hem de poder dir, mira, jo això així no ho sé, la certesa absoluta no la tenim. Perquè també s'han de poder manejar amb aquesta incertesa, no? No podem controlar-ho tot. I, bueno, és un... És una situació complexa en molts sentits, per ells i per nosaltres.
I tant. Hem d'aturar l'explicació quan ja no pregunten més? És a dir, a vegades, no, com adults, que expliquem moltes coses i potser a vegades expliquem massa en alguns moments, no? I no sé si hi ha alguna manera de dir, mira, mentre es preguntin o quan deixin de preguntar no cal insistir, com ho hem de fer?
Jo crec que la sobreinformació no els ajuda. Anar explicant més coses de les que ells poden assumir tampoc els tranquil·litza, sinó al contrari, no? Jo crec que hem d'anar seguint els temps que ens marquin ells i els tempos que ens marquin els nens. Si ells potser un dia pregunten més perquè aquell dia a l'escola se n'ha parlat i tenen més necessitat de parlar, però potser l'endemà parlen d'altres coses de l'escola i no tenen cap, bueno, no tenen cap input de la guerra i no tenen la necessitat de preguntar. O sigui, no cal que nosaltres anem allà a dir-los què, a veure, com estàs avui, què t'han explicat més? No, si ells demanen, de naturalitat, respondre, i si aquell dia no demanen, doncs jo a casa meva, els meus fills hi ha dies que pregunten, dies que no, bueno, doncs el dia que pregunten en parlem i el dia que no, doncs parlem d'altres coses, no? I del futbol, per exemple, que va perdre el PSG, no? Doncs, bueno, saps? Vull dir, jo crec que és una mica això, no? El poder seguir el ritme que ens marquin ells, perquè no per més informació els tranquil·litzem més.
És beneficiós per ell implicar-los en la solidaritat, Maria Àngels?
Sí, això els tranquil·litza molt. Això, jo penso que ells tenen la sensació de que ajuden, perquè, i mira, jo el meu fill gran un dia em deia, què puc fer jo per ajudar-los, no? I just, mira, l'endemà van poder portar roba, van poder portar menjar a l'escola. No, que recollien com a punt solidari. Això va molt bé perquè ells tenen la sensació que són partícips d'ajudar, perquè es reflexen amb altres nens també que estan allà, no? I és la manera que es posen actius, i quan tu et poses actiu en una tasca, en un problema, sempre tens la sensació que portes una part de solució, no? I això dona tranquil·litat. Jo penso que des d'aquí no, tu no pots aturar, perquè no depèn de tu, però sí que pots fer coses per ajudar els que estan allà, no? I això de seguida, els nens amb això s'enganxen molt i es posen contents també, no?, de tenir la sensació que ells fan alguna cosa.
I els joves, Maria Àngels, venim d'una pandèmia, tot plegat fet bé a tots, ens ha afectat i en els ànims, etc. A vegades potser, depèn de quina etapa, pot ser més complicada establir aquests diàlegs. Com s'aborda aquest tema?
Jo crec que amb els joves igual, és oferir l'espai. Potser els joves directament no et vindran a preguntar, i sobretot adolescents que estan en un altre àmbit, ells tenen unes altres prioritats, tenen altres referents que potser no som els pares, no? Però també igual, és obrir un diàleg amb ells, perquè són capaços de tenir idees molt interessants i tenen uns arguments moltes vegades que ens sorprenen si els escoltem, no? I la seva visió, com veuen ells, no? I amb els joves, més que donar consells nosaltres a vegades, no? I voler anar com que sabem, és al revés, és poder escoltar, no? Què en penses tu d'això? Com ho veus? No? I llavors, realment, a partir d'aquí es pot establir un diàleg molt, molt, molt interessant.
Maria Àngels, no sé si heu notat amb les vostres, com vosaltres treballeu i ateneu a persones, que aquest tema s'ha incrementat la preocupació en general, que se suma a la resta que ja tenim una mica de tot plegat, de la situació que tenim en aquests moments.
Sí, clar, això és un sumatori més, no? És un sumatori més i no només a nivell, sobretot, no només a nivell de humanitari, sinó és a nivell econòmic, a nivell és molt global, no?, per dir-ho així. Vull dir, clar, tens també pares angoixats, no?, pares angoixats per una qüestió econòmica, també, no?, pares que tenen família ucraïna, que ells viuen aquí, com poder-los ajudar, no tenen molt bones comunicacions, a vegades ens expliquen això, que una angoixa dels pares i dels propis fills, que tenen els avis. Vull dir, clar, és una situació que ells també viuen molt diferent, no? Si tu veus com una cosa, està passant, però no m'afecta directament, no? No tinc familiars, no sóc natural d'allà, o no tinc uns vincles, no?, efectius amb gent d'Ucraïna, o no, també veiem aquesta altra part, no?, de nens que se'ls suma més a més l'angoixa de tinc els avis allà, tinc uns tiets. Clar, això, la situació que tenen ells és molt més estressant.
I tant. En aquest sentit del sumatori que ara deies, Maria Àngels, com el gestionem? Perquè pares preocupats, fills preocupats. És a dir, tu deies, podem no parlar, però es traspassa, a casa. El que viuen els adults arriba als nens i als joves i a tots els integrants de la casa. Com podem gestionar una mica tot plegat aquesta situació de sumatori que anem tenint a tots nivells?
És complicat, perquè dius, nosaltres treballem amb els nens aquí, no? Però clar, aquests nens venen amb uns pares, no? I els pares a vegades porten també, no?, aquesta angoixa sobreafegida, no?, que el que et deia abans, a nivell econòmic, hi ha pares que et diuen, ha rebut una factura de gas, una factura de llum, això, clar, directament els nens potser no ho perceben així, però sí que perceben uns pares doncs, més preocupats, més irritables, un crit que no toca en algun moment concret, un pare que després sent culpable perquè aquell crit que no tocava l'ha fet, no? Llavors, clar, aquí sí que nosaltres abordem una part d'aquesta gestió familiar, no? Però realment és complicat perquè a vegades es desborda, no? Es desborda la situació per inputs externs que tu no tampoc, és a dir, abans no controles, no? I això, bueno, aquí donem, ajudem, no?, a gestionar tota aquesta part i a vegades també oferim als adults una part d'espai per ells, no? El que us hem dit a vegades quan veníem amb el doctor Torrell, no?, d'adults, quan veiem doncs, pares que realment estan desbordats, no?, per una situació X, la que sigui, i que perduren el temps, els oferim, que potser ells també necessiten un espai per ells, per ajudar-los a ells com a persona, no?, adulta, a gestionar. I així entre tots una mica intentem, no?, donar un cop de mà, no?, a moments d'aquests així complexes.
Amb la pandèmia vam veure, Maria Àngels, i en vam parlar aquí, també, que els nens són molt resilients, ens donen moltes lliçons en molts moments. Ara estem començant a acollir, no?, persones refugiades que venen majoritàriament dones i nens, alguns d'ells s'aniran escolaritzant, no?, i per tant aquí hi haurà un punt de socialització també amb els nostres fills i filles. Els nens ens donaran una altra lliçó, Maria Àngels, com ja van fer la pandèmia?
Segur, jo crec que sí, jo estic convençuda, els nens, quan hi hagi un nen, no?, que ve d'Ucraïna a la classe, jo estic convençuda que l'acolliran, el cuidaran, no?, perquè empatitzaran amb aquell nen, no?, i això serà curatiu per tots i serà terapèutic per tots, pel nen acollit i pels nens d'aquí, no?, perquè posant en pràctica, no sé, d'aquesta part, no?, d'empatia, de cuidar l'altre, no?, que al final és el que ens fa ser com som, no?, tota aquesta part de compartir, no?, i jo penso que evidentment, perquè a més els nens en aquest sentit, jo penso que és molt innat moltes vegades, no cal ni dir-los-hi, no?, veuran, és això, ve un nen que perceben que ha patit i un nen que probablement tindrà por perquè està en un país diferent, amb una llengua diferent, amb una cultura diferent, podem un pare que està a Ucrània, ella està aquí amb la mare o una germana, amb qui hagi, no? Vull dir que jo estic convençuda que acolliran i no, ja et deia, i de forma quasi innata que no se'ls haurà quasi ni de dir, no?
Maria Àngels Domínguez, no et prenem més temps. Per acabar així una mica tall de resum, el que dèiem al principi, quines quatre coses bàsiques podem tenir en compte els pares i mares allò per abordar aquesta situació que s'allargarà en el temps i que de moment és incerta i que ens porta molts interrogants?
Jo crec que la primera cosa és això, parlar a mesura que els nens preguntin. Si són nens que pregunten, el que dèiem al principi, i no sobreinformar, no anar més endavant, no donar més informació de la que realment ells demanen, perquè és la que necessiten. Vull dir, tenint en compte això, ells necessiten saber allò i ja està. Potser tu t'agradaria dir, però en aquell moment ell, el que tu t'agradaria dir, potser no necessita sentir-ho i no l'ajudarà més, no? I amb nens que no diuen, està el cas o poder detectar, no?, aquests nens que sabem que són més sensibles, més inhibits, doncs potser no demanen, no?, però veurem altres signes, no?, un dormir malament, una angoixa, un plorar, que normalment en situacions que aquest nen no plora, i llavors aquí és poder preguntar obertament què et passa, potser estàs preocupat, potser has sentit que estan passant coses, i a partir d'aquí potser el nen, no?, també s'anima a preguntar. I llavors l'altre, quan hi ha preguntes que no sabem, doncs poder dir tranquil·lament, mira, això no ho sé, però tu no t'amoïnis, que jo intentaré buscar-ho i quan sàpiga, doncs et puc respondre, no? No intentar, perquè també hem de veure que no ho sabem tot i això també els ajuda a dir, ah, vale, no ho sé tot, però puc demanar algú altre, no? Penso que són coses molt concretes, però si les tenim en compte ajuden a ells i ens ajuden a nosaltres a poder gestionar tot aquest dia a dia tan complicat que anem tenint des de fa un temps.
I tant que sí, doncs moltíssimes gràcies, Maria Àngels Domínguez, psiquiatra infantil, coordinadora del CESMEC aquí a la Garrotxa, per haver-nos atès i ajudat una miqueta a posar una mica d'ordre a totes aquestes emocions, que la veritat és que les tenim bastant desbordades últimament. Maria Àngels, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia.